L'entrevista.
Bé, doncs ja són les 12 del matí aquí en aquesta casa ràdio Vilablareix. Ja ho saben que a les 12 és el moment de programar de l'entrevista. I avui, com hem estat amb la nostra promoció virtual i també amb les nostres xarxes socials, avui tenim l'enorme plaer amb qui conversarem i suposo que gaudirem de valent avui al programa de l'entrevista amb una persona que no sé com definir-la perquè és totalment polifacètica, te pot fer des d'actuar, te pot fer perfectament participant a mitjans de comunicació, especialment aquest món màgic com és la ràdio, te pot fer vins, te pot fer mel, te pot fer ous, bueno, és que no sé com definir-lo, en tot cas el defineixo amb el nom i el cognom que serà molt més fàcil. Avui conversarem una llarga estona amb el Carles Xuriguera, amb el Xuri. Avui conversarem una llarga estona al programa de l'entrevista de tot i de més, avui el Carles Xuriguera a Ràdio Vilablareig. Carles Xuriguera, bon dia i bona hora.
Benvingut. Bon dia, molt bon dia, molt bon dia, tingueu. Una precisió, els ous els fa les gallines.
Sí, però tu també els acuides, també, les gallines.
Sí, i el Biel el fa la vinya i després fermenta.
Però també els acuides, la vinya.
Jo acompanyo, però, ostres, si ens véssim de posar a fer ous ja seria l'hòstia, ara. Ja prou. Però sí, jo acompanyo i cuido i sóc allà, i tant.
Conversarem una llarga estona amb el Carles Xuriguera, un Carles que comencem pel món del teatre. Va començar a teatre a casa, a Torroella de Montgrí, amb una companyia que es deia La Carota.
Sí, senyor.
Recorda'ns.
Ah, La Carota, bé, jo estava perdut, en aquell moment perdut en el meu institut, decidint que volia ser de gran, i apareixen una gent que ja feia teatre amateur i que ho feien amb, pues això, amb una certa qualitat i amb cara i ulls i amb ganes. Recordo que els havia anat a veure Carl Valentine, alguna escena d'en Taviana. Bé, no, bueno, allò que representava, i màscara, bueno, un tipus de teatre, i em van dir, ostres, què t'agradaria? I em van acollir, vaig entrar dintre el grup, vam fer unes proves, no sé, com uns exercicis i no sé quantos, i de cop i volta em vaig trobar fent teatre amb ells, i allò va ser collonut, i guita, gràcies a allò, doncs avui m'entrevistes tu.
I aquí comença tot, després ja te'n vas a Barcelona, a l'aula de teatre de la universitat, fins que fas el salt en una companyia amb la Genial Teatre, ja coneixes el Quim Esferrer.
Sí, la Genial Teatre, precisament el director de la Genial Teatre, en Pep Vila, també era el director de la companyia amateur La Carota Teatre, després va plegar, La Carota va continuar, jo també vaig plegar de La Carota, perquè me'n vaig anar a Barcelona a estudiar filosofia, a l'aula de teatre de l'Autònoma, i amb en Pep, doncs això va voler parir, bueno, ella feia producció de teatre, i va voler parir un espectacle de creació pròpia que es va acabar dient Destemps, i allà és on te vaig conèixer en Quim Masferrer i és on també hi havia l'Àngels Capell, que actualment està a Alemanya i també fa teatre a Alemanya.
Ho deies, en un principi havies de fer filosofia, una cosa que va molt lligada també amb mi, i un autor català que em sembla que tu t'ha marcat especialment, el Josep Maria Esquirol, i és que el protagonista també va estudiar filosofia a l'Autònoma, el Xuri.
Sí, vaig estudiar l'Autònoma, sí. M'ho vaig passar molt bé l'Autònoma, no sé si vaig estudiar gaire.
M'ho vaig passar... Però filosofar, hauries filosofar o no?
Vaig filosofar i la veritat és que m'interessa i encara avui en dia m'interessa molt la filosofia i la necessitem per viure, la necessitem per conviure, la necessitem per educar, és necessària.
I és, però no sé si la gent s'hi entra gaire.
I la maltractem, des de l'acadèmia és maltractada, des dels plans d'educació és una mica maltractada. Jo cada cop que veig que la filosofia es va apartant dels estroncals,
sí,
principals, em sembla un despropòsit. A casa hi ha filosofia i quan veig les meves filles que han de llegir textos, algun text, no un llibre, algun text filosòfic, doncs em fot molt content això i feliç.
Autors, quins autors em diries? Que dius, me'n vaig allà i gaudeixo de valent.
Fixa't, jo ara mateix estic immers en Espinosa, imagina't.
Espinosa?
En aquests moments, i ja de fa uns anyets, estic immers en Baruch Espinosa.
Però el tema de Déu, eh?
Més que el tema de Déu, el tema de trencar amb aquesta dualitat...
Déu i la naturalesa.
Cosa esperit. I penso que és tot una mateixa cosa. M'agrada molt totes les seves tesis, tota la seva lògica. M'agrada el rebombori que va crear en el seu moment i que actualment també es crearia, perquè costa molt d'explicar això de que tot és una mateixa cosa.
Sí, senyor.
I això m'interessa moltíssim. Com m'interessen molt les reflexions i tots els llibres que publica la Garcés, o el mateix Esquirol que m'has citat tu, que no sé com ho saps, això. Ah, potser ho he dit alguna vegada.
O potser som molt curiós. En tot cas, Hegel, com ho portes? Hegel t'ha entrat mai o no?
És difícil, Hegel. Hegel m'ha entrat, sí, clar, el tenim present, l'idealisme alemany el tenim present, però ja et dic jo, m'estimo més en aquests moments, Espinosa.
Tornem al teatre, recordem el moment de la Genial Teatre, allà dèiem que coneixes el Quim Masferrer, faltava un per Teatre de Garriga, el teu gran amic Anfel, i diria que us trobeu en un poble de la selva amb unes trobades que organitzeu, on us reuniu diferents persones que els hi podia interessar el món del teatre.
Així és. Ens vam trobar a Massanet, allà fèiem unes improvisacions, en Quim va portar gent que coneixia ell, jo vaig portar gent que coneixia jo, vam passar uns dies, no sé quants, no sé si vam passar una setmana o si vam passar tres dies, no en tinc ni idea, i vam intentar començar una producció, no ens en sortíem, i al final ens vam quedar en feixades, en Quim i jo, i en Quim es va fotre a escriure com un beneit el que va ser la nostra primer gran èxit, que era el Teatre Total, i en Fel i jo sobre l'escenari el vam representar, i a partir d'aquí comença tota la història que ja coneixeu.
Tenim sorpreses, ja t'aviso.
Ostres!
Va, comencem per la primera. Aviam qui és que vol saludar i vol dir alguna cosa al protagonista d'avui, el Xuri.
Bon dia, gent de Vilablareig. A veure una cosa per mi... Tens aquí el millor clown català, el pallasso més potent, un tio que puja a l'escenari i pot estar dos minuts sense dir res i només amb la seva àurea còmica la gent ja riu. Però a part de tot això, tinc la sort que aquest tio doncs sigui el meu soci des de fa 27 anys i per sobre d'això encara una cosa més important de que sigui el meu amic i el meu confident. Amb en Xuriguera hem rigut, hem plorat, ens hem emocionat, i et diria que gairebé no recordo haver-nos emprenyat, vull dir que... En fi, un 10 per aquest tio, que la meva vida, des del dia que ho vaig conèixer, evidentment, podeu ser conscients de que em va canviar. Jo era un peixater que tenia una intenció de fer teatre, i guaita, vaig conèixer aquest home i ja em fa 27 que estic enfilat a l'escenari, per tant, un dels grandes de la meva vida. Va, cuideu-vos, petons per tots dos.
Quin home. Feia veu de cascat, eh?
Era primera del matí que li hem demanat el tall de veu. En tot cas, el Fel diu, digue-li aquesta frase: us mataré a tots, fills de puta, us tiraré bombes.
Això, ell diu que jo me'n recordo d'això, però no
us mataré a tots, fills de puta, us tiraré bombes.
Estàvem fent unes improvisacions amb aquests que et dic, aquesta trobada de gent que va portar en Quim i gent que vaig portar jo. Estàvem en el centre d'Arbúcies, el Teatre Centre d'Arbúcies, i fèiem unes improvisacions i de cop i volta jo els hi vaig sortir de darrere les cametes fent veure que era un terrorista boig, però fent veure clown, pallasso. I van quedar molt impressionats i en Fel no parava de riure com un... Bueno, és que el veig allà rient, però allò... Què és aquest boig que acaba d'entrar a l'escenari? Us mataré tots, us tiraré bombes, fills de... Me'n recordo d'això. Amb en Fel no ens coneixíem, clar que vos... I era allò, va, anem a desbarrar una mica, anem a demostrar que el clown pot ser una bèstia molt, molt important i molt indomable i que pot provocar moltes coses sobre l'escenari, que pot dir moltes coses més enllà. Sempre, el clown fa riure, però pot dir...
I també fa plorar.
I fa plorar, clar, i transmet, però que vull dir que pot ser un gamberro bastant important, com hi ha molts clowns gamberros que, no sé, penso en el malaguanyat collons, ara no em surt l'americà, veus, em foto gran,
no passa res,
en Django Edwards, perdoneu, tota l'audiència estava dient Django Edwards,
el que passa és que no ens arriba l'informació encara,
o encara un altre animalot més sutil però també igual de bèstia com el Leo Bassi. Això era una improvisació que vaig fer per demostrar-los també que podíem fer aquestes bestieses, i en Fel li va cridar molt l'atenció.
5 minuts i seran un quart d'una, avui conversarem una llarga estona, ja ho estem fent amb el Xuri. Recordem aquest teatre de guerrilla que creu ja fa uns anys, el 98, amb el Fel i després també amb el Quim Masferrer. No pareu de fer bolos i espectacles i amunt i avall pel país durant uns bons anys, fins al 2009 a Roses, on decidiu parar i separar els camins.
Era el 9 o el 10? No sé.
Sí, el 9.
El 9 era? Joder, el 9. Hòstia, és que saps, sí, esclar, tu saps més que jo.
Havia farà 20 anys ja.
Sí, sí, no. Abans de Roses. A Roses el recordo que va ser l'última actuació. Era l'espectacle Fum, la vam fer Roses i allà ens vam dir adéu. Però que ja abans ja ens havíem dit adéu i ja estava. Era acabada la gira que teníem programada i els contractes que teníem signats. I ja està, però ja feia algunes setmanes, potser algun mes i tot, que ja no existíem com a teatre de guerrilla, o menys tal com ho havíem sentit fins aquell moment.
S'ha parlat prou de què va passar? Perquè encara no s'ha separat.
Entre nosaltres sí.
Entre vosaltres sí, però vull fer-ho públic?
O, bueno, ens van dir que ens separàvem perquè estàvem cansats, perquè tot té un començament, tot té un final, i a mi em sembla una bona explicació, tampoc no cal. El que ens havíem de dir amb en Masferrer ja ens ho vam dir, el que ens havíem de dir amb en Fel ja ens ho vam dir, i amb una altra persona que no era coneguda perquè mai no sortia a la llum pública, que era en Cinto Viñas, ja ens ho vam dir, i, ostres, això està... Està a la història i està guardat en un calaix. I...
Però no es pot obrir aquell calaix, vull dir, ha acabat malament allò? Ha acabat com el Rosari de l'Aurora?
Ha acabat. Jo no vull tornar a obrir res allò. Com penso en guerrilla, jo penso amb els meus records de guerrilla, amb tot el que vaig aprendre, amb tot el que vam fotre junts, totes les animalades que vam aconseguir, tres bojos que estàvem enamorats de la nostra feina i de nosaltres, dels uns als altres, perquè si no haguéssim pogut tirar endavant, perquè era molta la implicació que hi vam posar-hi tots. Pensa que tots un moment o altre ens vam emmalaltir, fins i tot de tant que ens hi posàvem, tots tres, en un moment o altre vam emmalaltir, fins que vam veure que això ja era inviable, perquè ens véssim, bueno, no sé, segurament la relació ja no era bona, i el que ens havíem de dir ens ho vam dir a les nostres oficines i en la nostra intimitat, i ja ho vam plorar-ho junts i ja està, tio. No cal vendre la nostra pròpia merda.
Hi ha dues persones claus en aquest teatre guerrilla, sobretot als inicis. Joan Uller, que us va descobrir a la Fira de Tàrrega del 99, i també el Piti Espanyol, guionista i també acompanyada per la Sònia Sánchez, directora de TV3, que us van proposar col·laborar en un programa dels estius amb un petit gag a cada programa, i a partir d'aquí va començar el boom de teatre guerrilla.
Sí senyor. La figura d'en Joan Uller, que penso que aquest país encara li deu... Encara li deu un reconeixement. És veritat que la història...
Tu creus que es pot separar la persona del que fa, per exemple, un altre cas, és el president Pujol? Es pot destriar com és una persona del que ha fet?
La història ho destriarà, clar que sí. La història ho destriarà. És evident que ha fet mal, i si ha fet mal, doncs això ho ha pagat. Jo penso que en Joan Uller, imagina't, ho ha pagat amb la vida i tot. I totes les persones que hagi pogut fer mal, això s'ha de reparar, potser ja és irreparable, I això és, i, vull dir, no es pot justificar de cap de les maneres. No el justifico, eh? No justifico el que hagi pogut fer en Joan Uller de cap de les maneres. El que sí que demano és que Joan Uller doncs, sigui reconegut, i la professió jo crec que els seus propers li reconeix, jo li reconec. Era una bèstia teatral molt important en aquest país, que tenia una visió del teatre amb unes mires per mi molt per sobre de la mitjana, i no han fet prou, segurament per la seva biografia i per els seus darrers anys i el que va sortir públicament, que està bé que sortís, si és que tot això va passar, que no ho dubto, però penso que un petit reconeixement s'ho mereix, i bueno, almenys jo des d'aquí li faig. I en Joan Uller ens descobreix a Tàrrega. Nosaltres anem a Tàrrega, ara no em facis dir l'any, no sé si és el 99.
99, correcte.
99. El 99 ens descobreix, estàvem en una nau que havíem netejat nosaltres mateixos, que ens havíem equipat nosaltres mateixos, que havíem tret merda de coloms per poder-hi posar-hi cadires. Era espectacular la feinada que vam fotre allà. I apareix, pues això, una eminència del teatre català com era Joan Uller, i comença a dir, heu d'anar a veure aquests tios, heu d'anar a veure la proposta de teatrals que foten aquests tios, estan com una cabra. A partir d'aquí, jo què sé, va venir Marcos Ordóñez, per exemple, van venir crítiques teatrals, van venir la professió, reconeix el nostre treball. Nosaltres, que no seguim els camins marcats del teatre català, perquè venim primer d'un teatre amateur i després d'unes comarques, i ens fem el nostre lloc.
Avui ets a Vilablareig, un lloc especial?
Ja sé per què ho dius. Pel seu alcalde en el seu moment?
Sí, i pel president de la Diputació, Enric.
Que era el mateix, sí, sí. Sí. No sé si n'estic gaire content d'allò. No ho sé. Va ser un cop de cor. Va ser unes ganes de posar entre l'espasa i la paret, pues això, un polític. Va ser unes ganes de gambarrisme bueno, perquè som pallassos, perquè som això, érem teatre de guerrilla, i vam aprofitar doncs això, la nostra imaginació per fotre un atemptat teatral, en dèiem, un atemptat teatral. No sé si n'estic gaire content.
Ara no ho tornaries a fer, m'estàs dient? Vull dir, ara, mirant enrere... Diu...
Jo no faig aquestes coses, ja fa molt de temps. No, m'interessa...
T'agradaria que això, si poguessis, ho esborraries?
No, que va. No esborro res, i l'ho fet està. Però, i tampoc no és per demanar perdó. Que va. Però en aquests moments, jo ara, amb 53 anys, no sé, crec que no ho faria.
Estem parlant amb el Xuri. 20 minuts parlàvem de Teatre Guerrilla, que es dissol, però amb el Fel, que ara escoltàvem fa uns minutets, el 2010 creu aquella companyia teatral Dòssix, i el primer muntatge va ser No som res, on representàveu dos cosins que van a l'enterrament del seu avi.
Sí, és un text escrit per Francesc Serés, que ens el deixa manipular i adaptar a la nostra manera, i bueno, és una funció que dura uns quants anyets i que anem voltant. També era una manera de trencar amb un tipus de teatre que fèiem, que després hi hem tornat, i és on ens sentim més còmodes i on t'aparim més bé als nostres espectacles. Però teníem ganes d'això, de començar amb un text d'un autor, els seus primers llibres a mi sempre m'han interessat molt. Penso que és superior a Francesc Serés, amb la seva primera trilogia sobretot, i després ha fet altres coses que potser m'han interessat menys, bueno, segur, ja ho dic, m'han interessat menys, però que, ostres, no deixa de ser un gran autor català, de literatura catalana, que val molt la pena. I començar amb Francesc Serés va ser tot un goig. Ens ho vam passar molt bé.
Francesc Serés, no, deies?
Francesc Serés, sí.
Aviam.
Doncs amb en Carles i també amb en Fel van coincidir en una obra, que jo penso que tenia molt de sentit, com aquestes coses que tenen, que estan plens de sentit en un temps determinat, no? I que ens van servir per a mi per assajar formes noves, i jo suposo que ells també per distanciar-se també de coses que havien fet i volien provar coses noves. I va ser una experiència molt bonica. Dissortadament, després va venir la crisi i va ser un moment molt complicat per a tothom. Però està molt bé tenir al cap i recordar moments de sentit ple en el temps, no? De que allò que vam fer tenia sentit i que va ser bonic. I va ser una experiència molt maca, i en Carles també en Fel van fer una feina extraordinària. Gent de la que pots aprendre molt i que espero que ens segueixin donant moltes coses bones i noves. Una abraçada.
Sí, senyor, pues estic molt content. Amb en Francesc ara fa temps que no coincidim. Jo ho vaig seguint perquè és un home per escoltar-te'l. Estic molt content que hagi dit això. Sí, vam aprendre, i és el que he dit, ens va servir per distanciar-nos d'un lloc, conèixer en d'altres i posar coses en comú.
Hi ha un moment que el protagonista, ui, el Xuri, diu prou i s'aparta dels escenaris. Què passa aquí?
Sí, em vaig cansar de tot el que estàvem fent. Ostres, ja no tenia il·lusió per tot el que fèiem, i en canvi el fet de tornar a l'Empordà, recuperar unes vinyes, ficar-me més profundament en el món del vi des de casa meva, em demanaven per fer coses i anava gratuïtament i vinga, som-hi, saps allò? De cop i volta recuperes una energia que dius, ostres, però si en la teva professió, que és el teatre, no l'estàs tinguent aquesta energia, vull dir, t'estàs equivocant, no ho estàs fent bé. I ho vaig anar deixant, sempre vaig estar molt en contacte amb en Fel, sempre en Fel m'anava explicant tot el que feia, em passava textos per llegir, li anava a veure les seves estrenes, fins i tot els assajos, li donava la meva opinió, o sigui, jo algun especial, alguna presentació la seguíem fent plegats, però jo estava a tope amb el vi i amb les meves coses i amb la terra, i escrivent, que sempre escric, no he parat d'escriure mai, però escrivent pues, d'altres coses, de la terra, del vi, del que significa tornar a casa teva, del que és casa teva, del Mediterrani, que de cop i volta m'apassiona moltíssim i pren un significat importantíssim, universal, jo què sé. Em va passar que m'havia gastat d'una banda i que de cop i volta la meva energia tornava a florar per un altre costat.
Clar, i amb en Fel us poseu també al món de la restauració, Arbúcies. Teníeu ganes de fer vi i de muntar un restaurant.
Sí, en Fel, és que si jo faig moltes coses, en Fel és que em fa 3 vegades més. Vull dir, és que som dos que no podem parar, no som... No parem, som uns colinquiets i el que si el restaurant... Passa que el restaurant, el que hi havia al capdavant i qui es tirava era en Fel i la seva família, i en Raül, en Raül Quadres a la cuina, en Fel a la sala i l'Irene a la sala, i qui jo estava allà, mira, anar tocant el violí. Bueno, i portant els temes dels vins, però allà qui pencava de valent eren ells, eh? Jo hi era més a més, i en canvi a la vinya qui pencava de valent jo, i en Fel hi era així, fins que també jo me'n vaig anar del restaurant i ell se'n va anar de la vinya.
Parlarem en tot cas d'aquí uns minutets de la vila, de la vinya, però hi ha un moment, casualitats de la vida, amb el Fel, com comenta, sempre hi ha hagut aquella relació, i hi ha un dia que t'envia un text que va ser en aquest muntatge de Ni Rastre ni Què Vam Ser, amb dos personatges, en Caral i l'Ostem, precisament el segon cognom del protagonista d'avui, Carles Xuriguera i Ostem, dos treballadors d'una empresa de vigilants d'escenari qualificats, passen les hores de la seva feina omplint la buidor d'un teatre mort, i la criatura es desperta. De ser una persona que estava allà passant les hores, diu, ostres, potser a mi m'agradaria tornar als escenaris.
Sí, no ho vaig viure tan així com dius tu. Ho vaig viure com que en Fel em passa un text més, diu, aquesta nit m'he hagut de m'aixecat perquè m'ha vingut unes frases al cap, uns tios cridant, una manera de fer, i he estat escrivint tot això i m'ho entrega. Ho llegeixo i dic, ostres, que guapo fer el tio, això era el teatre, és aquesta porta que en el seu moment va obrir Beckett, el cabron, ens dibuixa una porta, on sigui, en el món teatral, a la literatura universal, dibuixa una porta i ens fa que passem per aquí, dintre aquesta porta, i descobrim tot un altre univers. Això, aquesta cosa que va parir Beckett, a mi m'ha entusiasmat sempre, m'ha tornat boig, em diu moltes coses, em desperta aquesta bèstia d'us tiraré bombes, fills de puta. em desperta tot això. Quan em feixedes, i no es pot comparar amb en Beckett, només faltaria, em passa aquests textos, aquest text forma part d'aquest univers, val? Està en una raconada d'aquest univers, i a mi em desperta tot això. I li dic, ostres, això és molt ben parit, feixedes, això és una passada, això és el que m'agrada. Tu amb qui ho faràs, això? Perquè has escrit per dos personatges, amb qui ho faràs? Vull dir, saps allò?
Però ja te presentes tu, ho faré jo.
No, ell em diu, collons, amb qui vols que ho faci? Si no ho faig amb tu, no ho farem ningú. Un text així, diu, només ho puc fer amb tu. Amb qui vols que ho faci, Xuri? Que estàs tonto o què? Passen uns dies i dic, hòstia, sí, tio, va, fem-ho. Només que li dic una condició. Estic plantant 6.000 ceps, m'has d'esperar un parell de mesos. M'has d'esperar que passi aquest març i quan hagi plantat els 6.000 ceps comencem els assajos. I així va ser, el tio no va ser així encara. El tio diu, mentre espero, faré un monòleg amb en Pep Poblet.
Sí, el monòleg del Martí Gironell d'aquí al poble.
Exacte, amb el text del Martí Gironell va fotre un monòleg, una adaptació teatral, que després la va vestir amb en Pep Poblet, i diu, mentre m'espero, doncs faltaré un monòleg, el cabron. I sí, així es va ser, eh? I me va esperar fent el monòleg, i després van començar els assajos de rastre de qui vam ser, i tot, no sé, es va tornar a engreixar la maquinària teatral.
Va, s'engraça, i recordo especialment el Festa Grossa, on celebreu els 25 anys dels escenaris, i també aquest muntatge que vau presentar al Temporada Alta, com és l'homenatge també a les vostres mares, les mares.
Les mares, sí senyor. Aquells cognoms que hi havia al ni rastre de qui vam ser, l'Ustenc i en Caral, que són els cognoms de les nostres mares, prenen forma en el muntatge de les mares. Les mares és un homenatge a les nostres mares, i és un homenatge a totes les mares del món, una generació de dones que han pencat i van pencar molt i molt fort i que no són reconegudes.
En Fel deia que no li ha volgut ensenyar al pare.
No l'ha vist i no sé si el veurà. És una cosa molt rara que té en Fel amb el seu pare. Bueno, no, ho ha explicat, eh? En algunes entrevistes ho ha explicat molt bé, i jo sé per què ho fa. Doncs perquè ell diu que és una cosa íntima entre ell i la seva mare, i que el seu pare vol... No sé com se sentiria el seu pare veient això, no ho sé.
Ara també, el protagonista avui, ara que parlem de teatre, també director amb un espectacle que vau estrenar a finals de novembre del 2024, Una rosa amb Carlos Cuevas, amb la companyia La Gran Berra. És la, veient Carlos Cuevas, hi ha Carlos Cuevas aquí o no?
Carlos Cuevas és un nom propi molt comú.
Sí, molt comú, molt sí. Conegut i que surt a la televisió.
Ah, no, però hi ha Carlos Cuevas que no surten a la televisió.
Sí. I com Carles Xuriguera, que tampoc surten a la televisió.
Però Carles Xuriguera...
O Didac Romagós. O...
De Xurigueres n'hi ha molts, però Carles Xuriguera jo no en conec cap més. Conec altres Xurigueres, que tenen altres noms, però Carlos Cuevas n'hi ha molts.
Sí? Quan n'has trobat?
Uns 4 milions.
Està bé.
Uns 4 milions.
Mira, més Catalunya,
Uns 4 milions a tota la península Ibèrica. Si mirem a Llatinoamèrica, no sé, n'hi ha una barbaritat. Però no és per faltar-li el respecte a aquest gran actor, que per cert no ens coneixem, tot i que jo sí que l'he vist actuar i és, bueno, collons, que Carlos Cuevas, tio, que és molt bo, només faltaria.
Doncs com ve això, doncs? Un arròs amb Carlos Cuevas?
És una broma de l'autor, és una broma de l'autor que i d'uns seus amics que es posa a escriure a partir d'unes idees que surten en dinars, es posa a escriure i va, i una persona que és la Ruth Garcia diu, va, doncs jo ho dirigiré i vinga, va, i fem el muntatge. I és veritat, ho he escrit jo, i a més m'he guardat un petit paper a dintre l'obra per sortir-hi també.
Petit, eh?
Vull sí, dir una, petit un
paper. Allò de sí, Star System, allò, no? De Starring...
Hi ha dos,
col·laboració especial, no?
Hi ha dos personatges principals i jo m'he guardat un petit paper.
Mitja hora llarga avui com ressana amb el Xuri, que està a la ràdio, un mitjà que déu-n'hi-do també el que ha trepitjat, Alberto Malor del Pati, el Mona Racu amb el Xavi Bosch i també amb el Jordi Basté, el suplement amb la enyorada Tati Sisquella, o ara, per exemple, també el mateix de Catalunya Ràdio amb el Ricard Ostrell. Sembla que t'agrada la ràdio, tu.
M'agrada molt escoltar la ràdio.
I participar, perquè hi participes activament.
I participo, però, ostres, sé que... Jo sento enfeixades i penso, hòstia, aquest tio és una bèstia a la ràdio. Ho sento l'hom, té una capacitat per vendre el seu producte, per vendre la seva manera d'entendre el món, que és l'hòstia. Jo què sé, en Ricard Ostrell, que ha nascut, va sortir... de la panxa de la seva mare amb un micro i uns auriculars, vull dir, són gent que estan fets per la ràdio. Jo què sé, tu sents la Còpolo? Les seves maneres, com puja, com baixa, com fa anar la veu a la ràdio, com riu, com... Ah, no. És acollonant. Hi ha bèsties radiofòniques, no? Gent que sap explicar les seves històries i en fer-les una. Jo no ho soc. Jo no ho soc i estic molt
però
content.
Per no ser-ho, déu-n'hi-do.
Sí, que... sí, estic content i agraït que em deixin participar-hi i de formar-ne part. I he tingut la sort d'estar amb en Basté, d'estar amb en Xavi Bosch, d'estar amb l'Hom, d'estar amb la Tatiana, només faltaria, d'estar amb en Roger de Gràcia i d'estar ara amb en Ricard Ostrell, que m'ho passo teta. Però perquè estic al costat d'en Feixedes, perquè ell és un crac de la ràdio.
Clar, hi ha molta gent dels mitjans de comunicació, n'hem agafat alguns que també parlin, aviam si és una persona de ràdio o no. Comencem pel Xavier Bosch, aviam què diu el Xavier Bosch del Xuri.
En Xuriguera té el que tenen els grans humoristes, els millors, que és una virtut cada vegada més escassa, i és que fan l'humor des de la seriositat. Mai se'ls escapa... el rictus una rialla com fa tanta gent venada de si mateixa que es peta de riure amb els seus propis acudits o amb les seves facècies. El Xuri no, el Xuri és dels bons. I a més té una altra virtut personal en aquest cas, molt, molt curiosa, i és que té tant sentit de l'humor que ell es pixaria de riure sempre però se l'aguanta. Però es nota que se l'aguanta i llavors es va posant, el primer aixeca una ceia com si fos l'Ancelotti, després es va posant vermell, després infla les galtes i al final, quan ja tothom veu que ell s'està pixant de riure, ell també esclata i es deixa anar i tot plegat és molt, molt sincer, molt de veritat i molt divertit. Enhorabona.
Xavi Bosch, eh? Xavi Bosch, que fort. En Xavi Bosch ens feia por. Xavi Bosch és la persona més sèria, o sigui, a veure, com t'ho dic això ara?
Pensa que ho escoltarà, eh? Diu, ja ho escoltaré.
Amb en Xavi Bosch vam fer algunes temporades de ràdio amb ell i fèiem la tertúlia, una tertúlia que ell mateix havia heredat del programa dels matins a RAC1, no sé com es diu, el món a RAC1, no?
Sí, senyor.
El món a RAC1. I ell ens hi volia perquè li interessava molt i feia molta gràcia, era molt divertit. El que passa que la seva manera de jugar-ho era des de la seriositat més absoluta, marcant uns silencis molt llargs que no sabíem mai si s'havia agafat en sèrio o no, si estava emprenyat amb nosaltres o no. Hi havia moments que allò... parla tu, perquè a més ho fèiem a distància, no estàvem a l'estudi amb ell, nosaltres estàvem érem des d'Arbúcies, des del casino de Sant Feliu de Buixalleu, dèiem. Ostres, mai no sabíem, ai, que se'ns... Després no, era el seu posat, no? I ho jugava fins al final. I això està molt bé. Xavi Bosca, ostres, no sé, hem compartit moltes estones i moltes xerrades junts i per mi és una persona que sempre que estic amb ell em diu alguna cosa, comentem alguna cosa interessant. Vull dir, al costat d'en Xavi Bosch sempre hi aprens.
I una altra persona que ara hi està col·laborant molt activament es diu Ricard Ostrell.
El Soriguera és de l'Empordà i ser de l'Empordà vol dir moltes coses. Ell ho sap millor que ningú, perquè els de l'Empordà ho saben millor que ningú, però és una persona que amaga moltes coses de les que no ensenya, diguéssim, no? I a la que el pots conèixer una mica i rasques una mica i tens la sort i l'oportunitat de poder tornar amb tren a casa, com fèiem tornant de la tribu de Catalunya Ràdio a les tardes, tornant cap al Vallès amb l'Issadors, amb els catalans, doncs te n'adones de l'univers que té dins. És un savi, sap moltes coses i a més és un actor brillant. I poder-lo tenir a prop i ara retrobar-lo d'aquesta manera que fem cada dia al matí de Catalunya Ràdio i el col·lapse de tant en tant, doncs és una manera de jugar i de tornar un fil que un dia hem començat així i que mai hem desteixit i per tant sempre és... No sé, per a mi em fa sentir especial sempre estar a prop del Soriguera i poques persones fan sentir especials. Per tant, aprofiteu-lo.
Oh, collons, Ostrell. L'Ostrell, és veritat. És veritat que tornàvem junts cap al Vallès perquè jo, tot i ser un empordanès, sóc una... estic a la diàspora. I... aquells viatges a les tardes a l'S2 eren... Ens vam conèixer i ens vam estimar. I quan fa ara gairebé un any i mig em diu m'agradaria que tornéssim a la ràdio, jo sé que tu, Xuri... I torno primer, li poso dues condicions, dic... pacto tot amb en Fel. En Fel...
és el meu representant?
Sí, d'alguna manera és el meu representant, d'alguna manera... Sí, és així, eh? I no... necessito el meu espai, jo. Vull dir, necessito fer les meves coses, necessito anar a cuidar les 1.800 gallines que tinc, necessito cuidar les 4 hectàrees de vinya, necessito estar connectat a la natura, necessito altres projectes fora d'això. Si em respecteu això, i en Feixeda ja així mateix també li vaig dir, dic, ja hi podem ser. I la veritat és que és un honor, tio. Són les primeres espases d'aquest país i és un honor estar al seu costat i que et deixin treballar amb ells. Vull dir que contentíssim.
40 minuts de ràdio, parlaves de tema de respecte. M'has vingut aquí amb un fulletons, que ara m'explicaràs, que llegim guia pràctica per a titulars de finques forestals de Castellà del Vallès, Gallifa i Sant Llorenç Savall, gestió sostenible.
Doncs resulta que a davant teu tens el president de l'Associació de Propietaris Forestals de Castellà del Vallès, Sant Llorenç, Gallifa i Sant Llorenç Savall, que sóc jo mateix, i que el fulletó que t'he portat és un fulletó per explicar la feina que estem fent, perquè altres propietaris forestals s'adhereixin a la nostra associació.
Avui tens micròfons, tens moment per explicar una mica, Xuri.
N'hi ha moltes d'associacions de propietaris forestals a Catalunya i de fet ens reunim sovint i intentem fer gestió forestal doncs de manera comuna. La veritat és que la nostra associació és molt activa. Era una associació que jo quan hi vaig entrar ja portava 12 anys funcionant i d'una manera plena. Cada vegada estem treballant amb tenim més recursos per fer gestió forestal d'acord amb els plans tècnics forestals que hi ha de la Generalitat, del Centre de la Propietat Forestal, d'acord amb els Bombers de Catalunya, doncs sobretot perquè els nostres boscos estan abandonats i està bé que els propietaris d'aquests boscos, perquè heu de saber que els boscos de Catalunya són privats. Un 80% d'aquests boscos són privats.
Hi ha molta gent que són ciclistes que potser no ho saben o fan veure que no ho saben.
I s'ha d'explicar, no es pot anar a la babalà pel món, però també hem de despertar els propietaris forestals, no? Tot això té un cost, la gestió forestal és caríssima, no hi ha un aprofitament o el seu aprofitament no té un retorn econòmic important, com passava èpoques, jo què sé, començaments del segle XX, tot això s'ha acabat, aquest món ja no existeix, però necessitem tornar a revaloritzar els nostres boscos, i no només d'una manera econòmica, sinó també d'una manera immaterial, d'una manera de respecte. Hem de saber què hi podem fer i què no hi podem fer en els boscos, i sobretot hem de saber que ens siguem a casa d'algú. Llavors, tot això s'ha d'explicar molt bé.
Clar, perquè penses que vas a la natura i pots fer de tot.
Bé, és que pots fer de tot, però és que...
Però amb respecte. Aquí està el problema.
Primer, respecte per la natura, després respecte per la propietat privada. És que... Però també, i d'això critico a mi mateix, que és els propietaris forestals hem de tenir respecte per la nostra pròpia propietat. I per tant, hem de buscar estratègies per aconseguir diners per poder fer aquestes gestions. Perquè tenim molta massa forestal, perquè tenim tots patim els incendis a l'estiu i tot ens fa por, però hem d'explicar que una tala és interessant, hem d'explicar que s'han de tallar plantes, alguns arbres que no hi fan res allà, que no són autòctons, que hem de cuidar la nostra biodiversitat del Mediterrani, que és immensa, que és molt i molt rica. Hem de saber que podem alliberar aigües blaves. Hem d'explicar que una saturació en un bosc molt ple, molt ple, molt ple, ja no capta prou CO2, o sigui que convé fer aquestes tales. Hi ha tota una sèrie d'accions que... segons quins ulls ho miren, està molt mal vist, perquè hi ha una ignorància, perquè hi ha un desconeixement, perquè semblava que tallar un arbre és un pecat, i no és un pecat, segons quin arbre s'ha de poder talar. I la gestió forestal en aquest país, i jo no sóc tècnic, però cada cop en sé una miqueta més, se li hauria de fer més cas i hauríem de tenir tècnics a davant dels micros explicant tot això. És important. Però ens en recordem el mes de juliol i agost. Bueno, ara cada vegada més aviat. El mes de finals de maig, primers de juny, ja ens en recordem de tot això.
3:15, parlant amb el Xuri, tenim més sorpreses, perquè el Xuri està aquí a la ràdio, però en algun moment o altre el trobarem també amb un clan, com és el clan Escrita. Aviam què ens diuen.
Conec en Xuri a través d'en Carles San José i en Sanjo a través de l'Adrià Pujol, i tots plegats ens lliga el clan Escrita. A vegades me'n faig creus de com pot ser que no ens haguéssim conegut abans, perquè el món és petit i no som de tan lluny, i tot està lligat i tot té sentit. Quan anem pel carrer junts, la gent el paren sempre, o estem a vegades sentats en algun lloc, i paren i li diuen així com mig preguntant, mig insultant-lo, saps? Tu surts a la tele... I per mi en Xuri és tot menys la tele. És la tele però com a anècdota, perquè és molt més que la tele. És polifacètic, emprenedor, complet, infinit. Sempre té ganes de fer més coses, coses més grosses, encara més bestieses. Fer teatre, fer-lo diferent, fer vi, parar de fer vi, tornar-lo fent en un altre lloc encara més difícil, comprar una granja de gallines, comprar un mas a l'Empordà i posar-hi toros. M'encanta que faci això, que digui, ara vendré gallines, no ens veurem mai més, veiem-nos. I jo, bueno, suposo que poso els ulls en blanc i penso, bueno, ja hi som. En Xuri també m'és un estímul intel·lectual, un mestre. He après moltes coses d'en Xuri. I som de lo mateix. I si el penso, el veig com una olivera vella, gastada, torta, de tronc ample, gruixuda, sòlida, de capçada que plateja quan el vent li van les fulles, saps? Quan expulsant-li les idees, les ocorrències, els pensaments, i tot vessa. És arrauxat i llunàtic i genial, i una mica també un container de sentiments. És una bona persona. I sobretot, bueno, doncs en Xuri és una mica el que m'estimo molt.
Això diu l'Ada Klein.
Això diu l'Ada Klein. Ella se t'ha presentat com Ada Klein?
Sí.
Va, doncs així li respectarem Ada Klein.
Sí, si vols li dic el nom, però millor que no.
No, doncs així li respectarem Ada Klein. La de Klein, sí, la de... En Sanjo ens va reunir uns quants, una vegada, amb una barraca ja fa anys. Jo m'hi vaig presentar amb una primera edició sota el braç amb dos volums de Pell i Forgues, Història de l'Empordan, i els tios van al·lucinar. Hi havia l'Adrià Pujol, l'antropòleg Adrià Pujol i escriptor.
Has dit Adrià Pujol?
Adrià Pujol.
Adrià.
Hola, bon dia, Didac, i bon dia, estimats oients de Ràdio Vila Blareix. Em diuen que tens avui aquí en Carlos Xuriguera i Ustenc. S'han de dir els dos cognoms d'aquest home, perquè quins dos cognoms, eh? Xuriguera i Ustenc. I res, aprofito per saludar-lo, per fer-li una bona abraçada, per dir-li que... Bé, no fa pas tant que ens coneixem, però al final han passat 10 anys, o 12, no ho sé, o 8, és igual. El cas és que és un home que jo me l'estimo molt. És un senyor que té molt bon cor, té un cor de búfal a dins el pit. També m'agrada que és un imprevisible. Aquestes coses, si més no els baix empordanesos ens agraden, la imprevisibilitat. M'agrada la seva faceta creativa, és un home de teatre, és un home que sap anar de Beckett a Serafí Pitarra, vull dir, és una cosa bastant, bastant interessant per mi, i després perquè té unes idees, una conversa i una lleialtat amb els amics que vamos, que no són gaire habituals. Per tant, ei, una abraçada per tothom, salut i que vagi bé.
Hòstia, és que només surt gent, diguem-me, coses maques. Bueno, tots aquests me'ls estimo a tots molt. Havies de trucar algú que digués, aquest tio no val...
No, l'he trobat ningú.
Ai, deu haver-hi algú, collons, i tant, si deu haver-hi. Aquest tio no val un duro, aquest tio això és una cosa falsa, vull dir que collons, que jo també tinc la meva part fosca. Que...
Quina és la part fosca del Xuri?
Ah, pues com tothom, jo tinc... No sé, pregunta-li a la meva dona, veuràs, vull dir...
Què et diria la dona? La dona
que és el... Les meves filles.
Què et diuen, bàsicament, la dona, per exemple?
No, que jo, clar, jo sóc un tio amb rampells i...
Ja l'ha dit el...
Sí, però que ell, de la manera que ho diu ell, són uns rampells que a ell li foten gràcia perquè no els pateix, clar, perquè amb aquest senyor ens trobem i parlem de les musses, no? Però clar, viure amb mi tampoc no és fàcil perquè, ostres, tinc alts i baixos i és veritat, sí, sóc un tio molt creatiu i que vull fer moltes coses, però la meva dona és allò, bueno, pots estar-te a casa un moment, sisplau, que... Saps? Hòstia, demà no hi soc, Marta? No, demà no hi soc tot el dia.
Però la dona no pot entrar al clan escrita?
Hi ha una dona, que és l'Ada.
Jo podria entrar al clan escrita, Xuri?
Oh, jo crec que podries venir a sopar, entrar, sí? És que ja t'avorriries.
Però algun dia a sopar podria venir?
I tant que sí. Ostres, et convido.
Ah, no, jo...
Has de venir al Baix Empordà.
Cap problema, ja
sé on és.
Ja sé on és, això.
I tant pot ser que direm als metges com que estiguem a la Bisbal, com que estiguem en un poble, en una casa perduda, en un poblet, jo què sé, al Baix Empordà, però, sí, o que anem a Puntesmut, saps? O que ens anem a Puntesmut a pescar, jo què sé.
Si has dit la Bisbal, hauré d'anar amb en San José,
hòstia,
no?
Hòstia!
Pella i Forgues! Aquest és el crit de guerra que fem una colla d'empordanesos, entre els quals hi ha en Carles Xuriguera, quan quedem per sopar i sortim de nit i voltem per aquests mons de l'Empordà. I la veritat és que amb en Xuri ens uneix molts anys d'amistat, ens coneixem mútuament la carrera artística, però també la vida personal, ens estimem molt i des de la Bisbal li envio una abraçada molt forta. Sé que està presentant espectacles, sé que està molt actiu amb el teatre, estic molt content i molt satisfet per ell, però també molt actiu amb altres projectes. Per tant, endavant, Carles, una abraçada, petons, adéu.
Una abraçada, Carles. En Carles.
De Carles a Carles.
Sí, que és veritat. Jo, en Carles el descobreixo d'Arbúcies, amb una cosa que es feia, que era el Festival d'Arbúcies, com en collons, com es deia el Festival d'Arbúcies, el Pop Art, i el descobreixo allà, i sempre més junts.
Què feu aquí en aquest clan, que es pot saber? Perquè és molt, sembla molt esotèric.
És un clan que... Jo vull fer moltes coses en aquest clan i mai no aconseguir fer res. Amb la Ada Klein fa uns 5 o 6 anys que estem fent un documental. D'aquest documental encara no hi ha cap res gravat.
Serà pòstum, per tant, eh? Serà un documental pòstum.
Amb l'Adrià Estic escrivint un llibre que no s'ha escrit ni una sola línia mai, de res, de res, i el que fem és cuinar molt, xerrar molt, veure coses que jo els hi porto, que els tios han après amb aquests 10-15 anys, que no sé si fa, és el que diu l'Adrià, no sé si fa 8 o en fa 12, amb aquests
són uns quants anys,
sí, han begut coses molt, molt interessants de vins de casa nostra i de gent que els hi proposo. Què fem? Anem a pescar, escoltem el nostre líder, que és un, ell, el nostre líder pinta merdes. No és pinta parets i diu que pinta merdes, però és el nostre líder.
I qui és aquest líder?
El líder és l'Eugeni. L'Eugeni. I l'Eugeni és un home que toca de peus a terra, perquè tots els altres som uns volats. Tots uns artistes i res, i gent molt boja, que poc fotrem mai res de bo en aquesta vida. En canvi, l'Eugeni, collons, és un home seriós, centrat, que toca de peus a terra i que ens fa anar pel bon camí.
És que ho dèiem, eh? Avui m'has vingut amb una ampolla de vi, amb sí. mitja dotzena d'ous, sí. amb una mica de...
Un pot de mel.
Un pot de mel.
Sí.
No sé. Fas de tot ara, no?
M'agrada.
Autoconsum ja, això és, o què?
No és autoconsum, que va. No, tot això ho comercialitzo i m'interessa que tingui sentit i un sentit social. Primer, que hi hagi un respecte a l'hora de produir tot això, un respecte cap a les explotacions, que amb els animals, les plantes, les persones que hi treballen, doncs això... I el que tinc al cap de fer tot això és una cosa molt més gran, que vinculi tot una vall, que vinculi la gent que viu en aquesta vall i que d'alguna manera em pugui treure un rendiment, que em pugui aprofitar-se, vull dir, que em pugui viure d'alguna manera, no? Que és una cosa bastant difícil si no entrem en termes industrials. En canvi, a mi m'agrada la cosa artesanal, ben feta, amb criteri econòmic, amb criteri ecològic i amb criteri social. I m'agradaria fer una cosa que se'n diu Els meus amics fan coses, que seria com una cooperativa de segon grau on
com,
deien...
com en Rajoy, que deia los catalans.
Sí, una mica inspirat amb aquest no sé com se l'hauria de definir, bueno, amb aquest polític espanyol.
Amb M. Rajoy, per exemple, pots dir.
Ell no s'hi veu identificat, amb M. Rajoy. Mai no s'hi hagués identificat. A mi m'agradaria que, doncs això, que amb aquesta gent que em vaig trobant per la vida poguéssim fer aquest Els meus amics fan coses i poder organitzar-se plegats amb tot això i a més amb una zona i una geografia concreta.
Parlant d'aquesta geografia.
Estoy en ello.
Perquè clar, la geografia no és Torroella ja, no?
Torroella Vilavella és la meva pàtria. Torroella Vilavella, el Baix Empordà, el botó de roda de l'Empordà, que és el Montgrí, és la meva pàtria. No me'n puc desfer mai de la vida, i allà hi torno sempre. I allà hi tinc casa, i allà hi tinc una filla, bueno, una filla que té el peu entre Torroella i Barcelona, i mig món, perquè no para de voltar, aquesta també. Però, ostres, és que... Jo, per amor, em vaig desplaçar cap al Vallès.
És que és curiós, eh? Deixes casa i dius, va, me'n vaig al Vallès. Com al Vallès no hi ha res.
I és veritat. I és veritat, sobretot aquesta raconada del Vallès, que per mi ja no és Vallès, sinó que és una cosa que em dic... Bueno, jo tinc una capacitat de redefinir les comarques catalanes. Per exemple, a Girona hi ha tres comarques, hi ha la Selva, hi ha l'Empordà i hi ha la Muntanya.
I hi ha Vilaurarès després.
Formeu part de la Selva, sou de la Selva. I a la zona on te m'estic ara, és veritat que hi ha el Vallès, que hauria de ser tot un, no hauria de ser oriental, és tot un, hi ha el Vallès Jussà i el Vallès Sobirà, que és un tavís jo, que agafa bona part del Moianès, una part del Bages i una part del Vallès Occidental. I això se'n diu Vallès Sobirà. I aquest Vallès Sobirà és on te m'estic ara i on te també és casa.
I Torroella no trobes a faltar, eh? Vull dir, Torroella vas només jo... per clan escrita i així i para de comptar.
Jo sóc un home que s'enyora, com tots els catalans, quan marxem ens enyorem i clar que m'enyoro moltíssim del meu Empordà i sempre que puc m'hi escapo i em deixen escapar-m'hi.
Clar, ho deia l'Ada Klein, eh? Tens cura de les gallines, cura de les vinyes... De què tens cura en aquestes hectàrees aquí al Vallès?
Aquí, amb 4 hectàrees de vinya, que no hi arriben ben bé, 4 hectàrees de vinya, 50 hectàrees de bosc... Aquest matí mateix un propietari m'ha ofert uns camps perquè el pagès que els hi treballava, uns camps de secà que el pagès, per sembrar, el pagès que els hi treballava doncs s'ha fet gran, plega, i he dit, hòstia, això no s'ha de perdre, és molt important que al mig del bosc ja recuperem l'agricultura. Marc, ja...
Per tant, t'ho quedaràs.
Jo t'ajudo, dic, ja trobaré la manera de fer-ho i m'ho quedo. I hem tancat...
I aquí què hi faràs, aquí? Aquí?
Ah, no, aquí plantarem cereals senzillament perquè això no es perdi, perquè aquesta agricultura no es perdi, perquè els camps estiguin cuidats, perquè el sol sigui viu, perquè hi hagi biodiversitat, per lluitar contra els grans incendis forestals, etcètera, etcètera. I clar que m'ho quedo. No li compro, és una gestió i ja està. No, jo no compro, no tinc, no, si sóc pobre, jo.
Xuri, pràcticament una hora. No sé si voldries afegir alguna cosa més, a 3 minuts i seran la 1.
Hòstia, jo només vull afegir que gràcies a la teva esforç, dedicació, valentia, determinació...
Tira.
Gràcies a les teves ganes perquè això aguanti, tiri endavant i siguis aquí un referent. I gràcies a la teva capacitat per portar tanta gent ben parida d'aquest país que vulgui desplaçar-se fins a Vilablareja que l'entrevistis. I això és tot gràcies a tu. Jo només vull fer que felicitar-te. I gràcies per convidar-m'hi.
A partir d'ara què farem? Ja ho hem fet tot o no? Allò que diu, ja em puc morir, el Xuri ho ha fet tot?
No, què va. Hi ha un tio que vol posar vaques i jo li estic aconseguint un lloc, veí meu... Hi ha 150 hectàrees
de bosc. Per tant, farem llet, farem formatge...
No, farem formatge, però seran vaques de carn. Seran vaques de carn...
Això ja? Això,
aquest 2025 m'hi foto de pla.
Està xuri. 2025, ja hi som? Sí?
Ja hi som.
Xuri, ha estat un plaer.
Més per mi. Gràcies.
I la propera.